Els dimecres convidem els polítics a la ràdio. Cada dimecres a partir de la 1 del migdia, fil directe. Els polítics de casa nostra a Ràdio Móra d'Ebre. Un espai on els oients tenen la paraula a través del nostre Facebook Cadena Ser Móra d'Ebre. Preguntes, dubtes, consultes, tot el que vulguis saber ho podràs saber a fil directe a l'hora Móra d'Ebre. Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser.
Doncs seguim en directe al magazín de l'Hora Móra d'Ebre, recta final ja amb el fil directe, com és de costum els dimecres, i avui doncs, dir-vos que anem arribant ja al final d'aquesta programació habitual. De seguida passem ja a la d'estiu, últims fils directes de la temporada, i avui ens visita a la ràdio l'alcalde de Tivissa, Jordi Jardí, també director general d'Administració de la Seguretat de la Generalitat. Molt bon dia, senyor Jardí.
Bon dia, encantat d'estar aquí novament.
Benvingut a la ràdio, què tal tot, com va?
Moltes gràcies. Si preguntes per tot, sempre hi ha alguna cosa que va malament. Per tant, va moltes coses bé i alguna que es podria millorar, però per això estem.
Molts temes sobre la taula que no acabaríem mai de xerrar, però bueno, anirem fent la xerradeta i no ens quedem, doncs ja pararem. En primer lloc, com a director general d'Administració de la Seguretat, la Generalitat ha dit que ha decidit convocar la Junta de Seguretat. Què en té a dir al respecte? No se sap encara, no hi ha data.
No hi ha data, però sé que el president de la Generalitat ha pres aquesta determinació, una determinació que crec que és absolutament intel·ligent. Jo crec que la gent podrà entendre de seguida que hi ha una sèrie de coses a la vida en les quals se pot fer política, però amb les coses de veritat, amb les coses de menjar, amb les coses del risc de les persones no s'hi juga, i amb la seguretat de la gent no s'hi pot jugar. Hem vist com aquesta setmana passada el govern de l'Estat era capaç de donar totes les facilitats, d'incorporar l'Ertzaintza dins dels àmbits de més alt nivell de la seguretat europea, dins de la Interpol, bàsicament perquè el Partit Nacionalista Basc va aprovar els pressupostos de l'Estat. I, en canvi, a Catalunya mos deixin al marge en un moment en què l'amenaça terrorista a nivell mundial, com podeu veure amb tots els successos que passen tot sovint, doncs és de 4 sobre 5. Per tant, estem en un estat en el qual en qualsevol moment se pot produir un atemptat terrorista a qualsevol lloc de l'Europa Occidental. Amb aquest marc, que l'Estat espanyol sigui capaç de fer el que fa, de no convocar una Junta de Seguretat que fa més de 9 anys que no es convoca, doncs me sembla una falta de responsabilitat absolutament manifesta. I per tant crec que la intel·ligència i la valentia del president de la Generalitat de convocar i de redactar ell l'ordre del dia, que és competent per fer-ho, sense haver pogut tindre l'oportunitat de negociar amb l'Estat, bàsicament perquè no se senten a la taula, doncs me sembla que és el que s'havia de fer. Convocarà els representants de l'Estat, si volen compareixer que hi compareguin, però em sembla que com a país sobirà que són, com a Policia Nacional de Catalunya, Mossos d'Esquadra, que tenim les responsabilitats de la seguretat del nostre país, crec que havíem de fer aquest pas, aquest cop de puny damunt de la taula, i vull dir aquí, amb tota la claredat i tota la contundència, amb la seguretat de la gent no s'hi pot jugar, i per tant la responsabilitat del president de la Generalitat ha quedat demostrada amb aquest fet.
Són temps molt difícils, no, senyor Jardí? Cada setmana pràcticament ens estem trobant amb atemptats arreu.
No són temes molt difícils, són temes molt fàcils.
Temps difícils, sí, temps
molt complicats, bàsicament perquè hem entrat en una dinàmica amb la qual hi ha un model de terrorisme, hi ha un model de fer mal a la gent en què no hi ha preu, com que no dona valor a la pròpia vida. Una persona que no dona valor a la pròpia vida és absolutament imparable, i ho tenim la prova en aquests dies. Qualsevol individu sense cap recurs, sense cap mitjà, és capaç de fer una autèntica barbaritat, i per tant hem d'estar molt amatents, hem d'estar molt vigilants, hem de fer molta feina de prevenció, hem de fer feina de detecció precoç de les amenaces que tenim, però també hem de fer feina preventiva doncs a tots els àmbits, com estem fent des de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de la seguretat, que és la prevenció a nivell escolar, a nivell educatiu, a nivell dels centres penitenciaris, a nivell veïnal, a nivell de les institucions, a nivell de centres sanitaris, que és aquells indrets on se pot detectar la radicalització d'aquestes persones que en 3 mesos són capaces de passar d'un petit gamberret de carrer a agafar una furgoneta carregada d'explosius i posar-la en un lloc amb una multitud de gent i fer un disbarat com els que hem vist aquests dies. Per tant, no és fàcil per a això, és molt difícil, però hi ha moltíssima gent treballant-hi. Estem en un país en el qual tenim una policia que és modèlica arreu del món, que tot arreu, que tothom ens pregunta com fem les coses aquí, perquè som una gent que estem treballant molt i molt bé en l'àmbit de la seguretat. Crec que és un àmbit al qual no ha generat cap tipus de debat ni cap tipus de contraindicació política. crec que hi ha un acord molt important en aquest àmbit, no hi ha discrepàncies a nivell de Catalunya i per tant som gent que podem exportar seguretat en fora i crec que ho hem de fer així. I jo el que voldria és tranquil·litzar la gent. Estem en un país segur, en un país molt segur, i que vetlla per la nostra seguretat gent que en sap moltíssim, per tant estem en molt bones mans.
Deixem el tema de la seguretat i entrem a la comarca, a casa nostra, la Ribera d'Ebre. Molta calor aquests dies, no? Però terra fantàstica de cara a l'estiu i molts temes sobre la taula, no? Tenim pendent, per exemple, aquesta visita del conseller de Sanitat a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, que és un dels temes, malauradament, que hem de tocar en totes les entrevistes que venen aquí a la ràdio, perquè és un tema que preocupa molt a tothom.
És evident. Abans parlàvem de les coses de menjar i no em referia precisament a la ingesta d'aliments, sinó que a les coses vitals per la gent i la salut, el sistema sanitari és una cosa vital per la gent. Hem pogut veure doncs, com un sistema sanitari que funciona i que ha funcionat durant molts anys doncs, en base a una mala gestió d'uns gestors que no han estat encertats amb aquesta, doncs, ha vist com trontollava el sistema que teníem a la nostra comarca, un sistema que també, com deia abans, exportable arreu, el famós Altebrat, Ribera, a Terra Alta Priorat, que compartíem l'Hospital de Móra d'Ebre. I jo a nivell d'opinió personal, jo entenc que en quant a més proximitat hi hagi a la gestió de les infraestructures, aquestes vitals, crec que és més fàcil de que siguin ben gestionades. Però també no em vull apuntar-me al discurs fàcil. Jo crec que la gestió més ideal per a portar a terme doncs que aquestes infraestructures funcionin bé no és la gestió pública. A mi no m'agrada la gestió pública bàsicament perquè poques vegades té en compte l'optimització de recursos i perquè hi hagi optimització de recursos hi ha d'haver una empresa al darrere. Per tant, jo crec, confio i estic convençut que la millor opció és una col·laboració público-privada en la qual les empreses que vulguin generar un benefici, que aquest benefici estigui acotat, que estigui molt pautat i que hi hagi una supervisió pública. Jo sóc alcalde i al meu poble tinc un centre de salut, mai de la vida, o un centre de dia. Mai de la vida se m'ha acudit que l'Ajuntament, de manera directa, gestioni aquest centre de salut ni aquest centre de dia, amb una contractació pública o privada, amb un conveni amb una altra entitat, en la qual un servidor li posa unes condicions, doncs l'estan gestionant d'una manera extraordinàriament bona. Jo crec que aquest és el model a exportar. Una administració pública que velli pels interessos col·lectius i una empresa privada que gestioni bé els recursos als quals se li han assignat perquè faci la gestió del sistema sanitari.
Bueno, sembla que ho sabrem d'aquí poc, que està prevista per a principis de juliol la visita del conseller a Móra d'Ebre. Parlant de Móra d'Ebre, es volia referir també a vostè en aquest rebombori que s'ha creat en els últims dies a causa d'aquesta investigació de l'alcalde de Móra d'Ebre, el senyor Joan Pinyol.
Bé, jo evidentment opinió en tinc, però no acostumo a emetre opinions sobre terceres persones si elles no estan al davant. Deixem dir d'entrada que jo crec que això quedarà en no res, vist des de fora, jo crec que no quedarà en no res. Ara, el que sí que vull manifestar és que el món de la política el que s'ha de ser és molt transparent i no n'hi ha prou en fer les coses bé, sinó que a més ha de semblar que es fan bé. I he dit que no vull manifestar-me en referència a altres persones, per tant, sí que puc parlar de mi mateix. Abans m'has dit que has dit encertadament que sóc director general d'Administració de la Seguretat. A mi em van nomenar el dia 7 de juliol del 2015. El mateix dia 7 de juliol del 2015, un servidor va entrar una carta pel Registre General de l'Ajuntament de Tivissa i una altra pel Registre General del Consell Comarcal, en la qual comunicava als dos ens que deixava de percebre les meves retribucions perquè considerava que eren incompatibles amb la meva tasca de director general. Per tant, jo crec que el que hem de fer és predicar amb l'exemple i ho hem de fer públic i ho hem de fer amb transparència. Dit això, cadascú és conseqüent amb els seus actes i estic segur que el tema de l'alcalde Pinyol, pel que sé, pel poc que sé que ho sé pels mitjans, crec que no té base per a que passi absolutament més enllà.
Bé, dit això també, a nivell comarcal, m'agradaria preguntar-li sobre aquesta nau del polígon industrial del Molló, que continua avui, d'aquesta nau del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, que es va començar a intentar impulsar ja fa molts anys, estava vostè com a president. Sembla ser que va haver una empresa que es va presentar, però no van veure la proposta prou sòlida, viable, i es va desestimar al final.
Sí, continua buida i continuarà buida, malauradament. I jo crec que des de la comarca s'ha desaprofitat una oportunitat. Si jo veigués tots els polígonos col·lapsats d'activitat industrial, si jo veigués una cua de 75 empreses interessades en aquesta nau, podria entendre que des del Consell Comarcal se desestimi una proposta per, si no recordo malament, i voldria buscar les paraules exactes, per manca de confiança o de solvència econòmica de l'empresa proposant. La solvència econòmica no és un paràmetre objectiu, no hi ha cap normativa que et digui que per a ser solvent econòmicament has de presentar un document que digui no sé què. Jo el que entenc que hi ha al darrere d'això és una manca de valentia, perquè els moments com aquest, en el qual la gent necessita llocs de treball, qui no arrisca no pispa, i per tant jo crec que el Consell Comarcal pecat de covardia, perquè jo vaig fer al seu moment, quan era president, un concurs amb el mateix sentit, també es va presentar una empresa, se li va adjudicar i se li va posar un contracte al damunt de la taula que en aquell moment no va voler signar. Però va ser l'empresa la que va desistir del seu compromís. Clar, aquell concurs era en base a un plec de condicions de 2,5 folios. Ara han volgut rizar el rizo i han posat un plec de condicions de 14 folios. Això a l'empresa privada ja de moment d'entrada ja li assusta, perquè una empresa privada, si vol llogar una nau que no sigui pública, en 5 minuts no té prou per llogar-la. Què vull dir amb això? Vull dir que jo no ho hauria fet així. Davant d'aquests dubtes fundats o infundats,
com ho hauria fet,
jo hauria adjudicat la nau amb aquesta empresa. Evidentment, el plec de condicions ja preveia uns mecanismes de garantia per l'administració, unes garanties pel Consell Comarcal, els quals preveia que al moment de la signatura de contracte l'empresa havia de deixar un dipòsit equivalent a 2 mesos de lloguer, 12.000 euros, i preveia que al moment que es deixés de pagar la primera mensualitat, aquesta empresa abandonava automàticament la nau i la garantia dels 12.000 euros se quedava en el Consell Comarcal. Amb aquestes armes a la mà, amb aquestes garanties a la mà, jo no em sento capaç de posar en dubte la solvència econòmica quan estem parlant de 25 llocs de treball per la comarca de la Ribera d'Ebre. Jo me l'hagués jugat. Jo hagués sigut una miqueta més valent i jo me l'hagués jugat, perquè no hi havia cap tipus de risc per l'administració. Dit això, jo us vull dir que jo m'he posat en contacte amb l'empresa. L'empresa està molt desenganyada pel tracte que ha rebut per part del Consell Comarcal, però estic treballant amb ells directament per tal de que puguin trobar un altre emplaçament, si pot ser dins de la comarca, per tal de que aquesta empresa no se'n vagi fora. I si en algun moment o altre puc donar més informació autoritzat per aquesta empresa, ho faré. I si no,
a la Ribera d'Ebre, no estem parlant?
Jo sóc de la Ribera d'Ebre, i em sembla que ho he demostrat sempre. I per tant, estic treballant en aquest sentit i, evidentment, amb tota la discreció que sigui capaç de mantindre fins al moment de que pugui fer pública alguna altra cosa diferent de la que estic dient en aquest moment.
El que sí que és un fet, no?, i que ja es va explicar en el seu moment, és que l'empresa Falck instal·larà un centre de formació d'emergències, bombers i altres professionals del sector, en aquest cas construirà un equipament amb un terreny que va adquirir a l'Incasol.
Sí,
el Molló també estem
parlant.
Sí,
està, és una parcel·la del Molló, encara no està adquirida, però sí que amb tot el procés administratiu, l'administració, per desgràcia, tenim un problema que és tot molt lent i molt burocràtic i molt llarg. Ja ha fet la proposta oficial, ha estat mesa per part de l'Incasol, que és el propietari del polígon, i jo en aquest cas sí que m'atreviria a dir que la implementació d'aquesta empresa és imminent, és immediata. Amb l'adquisició dels terrenys hi he pogut participar en primera persona, i aquí hi ha un altre actor molt important de la comarca que en té un mèrit considerable amb la implantació d'aquesta empresa, que és l'Ajuntament d'Ascó. Jo no parlar malament de ningú no m'agradaria, però sí que compartir els mèrits de qui en té, doncs sí que m'agrada fer-ho. I jo vull dir que l'Ajuntament d'Ascó n'ha sigut partícip de la consecució d'aquesta implementació industrial, perquè tenien un conveni amb
Ascó,
i la generositat de l'Ajuntament ha fet possible doncs que s'instal·lin finalment al polígon industrial de Móra la Nova a Tivissa, al polígon del Molló, i per tant properament doncs veurem començant a treballar aquesta empresa, que a més és d'interès públic, perquè els bombers necessiten formació molt especialitzada i no hi ha centres d'aquesta tipologia a Catalunya, i mos vindrà molt bé a tots els que vetllem per la seguretat del nostre entorn.
I parcs eòlics ni tindrà Tivissa després d'aquest oferiment que feien fa unes setmanes, de que tenien dos espais?
No serà per falta de ganes. No serà per falta de ganes. Les ganes que no tenen a altres llocs, a Tivissa les han manifestat sempre, en alguns moments per la conjuntura política del govern de la Generalitat, del color polític del govern de la Generalitat, se mos han posat tots els impediments aguts i per a bé perquè això no fos possible. Des de l'Ajuntament de Tivissa no hem tingut mai cap recança de manifestar la nostra voluntat d'acollir al nostre terme municipal parcs eòlics, en indrets on fa un vent extraordinari i on a nivell d'impacte paisatgístic i impacte verd, impacte ecològic, pràcticament no n'hi ha, o els estudis estan fets i detecten que no n'hi ha. Per tant, què diem amb això? Doncs que Tivissa es manifesta obertament generosa amb la resta del país, estem disposats a acollir al nostre terme municipal aquests aerogeneradors que en altres llocs de l'entorn més immediat estan generant cert conflicte social.
La Terra Alta, per exemple.
La Terra Alta, per exemple, són sobirans de pensar el que vulguin a casa seva, però nosaltres també som sobirans de pensar el que vulguem a casa nostra. Per tant, nosaltres amb això no hi veiem cap problema, sinó que hi veiem una oportunitat. Ja he tingut contactes, dos exactament, amb el conseller d'Indústria, amb el conseller Baiget. Estem explorant la manera de fer-ho ràpid i possible, i evidentment aquí hi haurà d'haver la implicació també de les empreses que vulguin manifestar el seu interès, a les quals ja públicament els hi ha manifestat i estem fent també els primers contactes per tal de poder-ho fer realitat com abans millor.
I després signar un bon conveni perquè arriben aquestes compensacions que tant critiquen després des de l'AMEC, l'Associació de Municipis Eòlics de Catalunya.
Bé, l'Ajuntament de Tivissa té un avantatge, que els espais on s'han de posar els aerogeneradors són propietat municipal, per tant som l'únic propietari i ens podem asseure a la taula a parlar amb l'empresa que es vulgui instal·lar de tu a tu i no hi ha d'haver cap altre interlocutor, per tant això ens dona una força i una capacitat doncs, de negociació en global de tot l'espai que necessitaran aquestes empreses i per tant facilita molt més la implantació. Ja tenim experiència en aquest sentit, ho hem fet d'altres vegades, sabem que és un bon conveni i un mal conveni i per tant en aquest sentit jo crec que no hauríem de patir.
Anem a un altre tema relacionat amb l'energia, també, senyor Jardí, els famosos fons Enresa. L'última vegada que va estar aquí a la ràdio recordo que explicava que un dels projectes importants per a Tivissa era la construcció d'un centre de divulgació de la cultura íbera. En quin punt està tot aquest projecte?
Doncs està exactament al punt de que el dia 16, que deu fer 3 o 4 dies, va finalitzar el termini d'exposició pública del projecte i en les properes 2-3 setmanes farem traurem a concurs públic la realització en paral·lel de l'obra d'adequació de l'espai, és a dir, l'obra civil i la museïtzació d'aquest espai. És una obra molt especialitzada, és una obra que es farà dins del casal cultural actual, amb un espai que s'estava utilitzant com a casal d'avis fins a dia d'avui, i que nosaltres confiem moltíssim, hem apostat durant els últims anys molt pel tema turístic, està funcionant molt bé i serà un actiu turístic més dins dels molts productes que tenim al nostre terme municipal per tal d'atraure doncs, aquell turisme familiar, tranquil, cultural, per tal de poder donar molta més dinàmica i molt més dinamisme amb aquest món que està generant molts llocs de treball directes, perquè l'Ajuntament ha hagut de contractar gent per a gestionar les instal·lacions turístiques municipals, i molta gent que s'està apuntant indirectament doncs, a cases de turisme rural, nova gent que s'apunta a la restauració, guies de muntanya, guies d'escalada, visites culturals, visites guiades. Avui dia a Tivissa hi ha un moviment a nivell de turisme que s'està començant a consolidar d'una manera important i per tant l'administració que som l'Ajuntament hem d'estar-hi sempre al darrere per a continuar col·laborant amb tots aquests emprenedors que estan sortint de Vall de les Pedres perquè hi veuen una oportunitat de negoci.
I també suposo que la Serrada de Lleveria hi té molt a dir, no?, amb tot aquest potencial turístic.
Tivissa i la Ribera d'Ebre, però Tivissa potser més perquè estem més a la vessant muntanya, tenim tots els actius que tenen a la costa sense patir la massificació de la costa i tenint una climatologia molt més privilegiada. Per tant, tot això ben conjuntat, tot això ben venut, doncs acaba donant-nos l'oportunitat d'arribar a un mercat que busquen un turisme molt especialitzat, un turisme molt familiar, un turisme molt tranquil, un turisme molt de primera línia de la costa, perquè Tivissa està pràcticament a la primera línia de la costa, però que quan arriben al seu bungalow al càmping paren el motor del cotxe, se planten al mig de les terrasses del bungalow i si fan un silenci absolut només sentiran els moixons com canten. I això a pocs altres llocs se pot vendre i això té un preu i nosaltres li hem sabut donar preu, li hem sabut donar valor i estem intentant conjuntar-ho tot per fer-ho cada vegada més dinàmic, més possible, més rentable i que Tivissa acabi esdevenint, com està sent en aquests moments, un pol d'atracció turística molt important.
Tornem als fons Enresa. Hem parlat d'aquest centre de divulgació de la cultura íbera, però fa poques setmanes va haver un ple extraordinari per aprovar, en aquest cas a través dels fons Enresa, l'actuació del pavelló poliesportiu.
Sí, Tivissa històricament, quan dic històricament vull dir fa molts i molts i molts anys, ha anat reivindicant de manera insistent la necessitat d'un pavelló poliesportiu. L'equip de govern actual, no en som aliens, però també som conscients de que el que no pot fer l'administrador públic és hipotecar els interessos del poble, i per tant només ens hem tirat a la piscina quan hem sabut que estava plena d'aigua. En aquests moments l'Ajuntament, en base amb aquests fons ministerials d'Enresa, ja està treballant perquè a l'edició de l'any que ve puguem presentar com a projecte aquest pavelló poliesportiu tan anhelat per la població de Tivissa, i ho farem en un moment al qual disposem dels recursos, no representarà ni un sol euro d'endeutament pels nostres veïns i no representarà cap tipus de gravamen ni cap tipus d'increment amb els impostos que ells paguen. Aquesta és la nostra política d'ajudar a les famílies, donar el màxim de serveis al menor preu possible. Avui només heu d'entrar a internet i comparar totes les taxes i tots els impostos dels diferents municipis de la comarca, i podem dir amb orgull de que hem sigut capaços de, sense tocar les butxaques de ningú, donar uns serveis de primer nivell en l'àmbit de les nostres possibilitats. Per tant, jo crec que hem de fer és donar l'enhorabona al poble de Tivissa, perquè sense gastar-se ni 5 de les seves economies familiars, disposaran d'una instal·lació que ha estat demandada durant molts anys i que finalment aquesta legislatura serà definitivament possible i la veurem, doncs, i la podrem gaudir tots plegats.
Se sap on s'ubicarà?
Sí, se sap on s'ubicarà. S'ubicarà a la zona turística de la Foig. Mm-hmm. A la zona turística i esportiva de la Foig.
Mm-hmm. Ho agrairan, sí, els de l'equip de futbol sala, això de tindre un pavelló.
Si sapiguéssiu la pressió que tinc de l'equip de futbol sala en aquest sentit, i pregunten i quan i com, i volem una grada i un vestidor i un marcador electrònic, i ells no paren. És la seva obligació. La nostra obligació també és sapiguer-los i donar les explicacions que necessiten per tal de que entenguin que no podem estirar més el braç que la màniga, política molt habitual en molts àmbits de la gestió pública, però que nosaltres en cap cas volem protagonitzar. En aquests moments podem estirar el braç fins al final sense que se mos vegui més enllà de la munyaca, del canell. I per tant, estiguin tranquils, han tingut molta paciència perquè els hi hem demanat, però ara veuran recompensada aquesta paciència amb una obra que donarà cobertura a les seves necessitats, molt digna, molt d'acord amb els temps que corren, temps d'austeritat, però també temps de fer bones infraestructures a preus molt, molt equitatius.
El tema de poder engegar la llum cada dia va bé? Ja tenim subministrament elèctric o s'ha tallat algun dia més? Ho dic perquè recordo que fa cosa d'un any va haver força problemes, també per Nadal, cap d'any, aquella època també a diversos municipis, va haver aquesta denúncia que volien ficar a través del síndic de Greuges.
Sí, la denúncia la vam posar, la vam interposar, jo crec que va anar bé perquè aquestes grans empreses que tenen el seu quartel general molt lluny i que no hi ha la capacitat de poder parlar mirant els ulls a les persones, doncs fa que haguis de prendre accions que els hi arribin. I per tant, en aquests moments puc dir que des de les hores fins a dia d'avui no hem tingut incidents en aquest sentit. Això no vol dir que no n'hi hagi aquesta tarda, però sí que també puc dir dues coses en positiu en aquest sentit. Una, que tinc coneixement de que s'han pres mesures per tal de millorar la xarxa de subministrament i les alternatives de subministrament als nuclis de Tivissa, d'Armós i la Serra d'Almos. Per tant, en aquest sentit, entenc que l'empresa ha fet els deures que li tocaven. I en segon lloc, una de les coses que sempre ens queixàvem, que és que ens sentíem desemparats i mancats d'informació. Dir-vos que en aquest sentit l'empresa també ha fet la seva feina, i algun petit microtall que s'ha produït alguna vegada, fins i tot a les 3 de la matinada, al moment que es produeix, el màxim responsable d'Endesa s'ha posat en contacte amb mi a les 3 de la matinada per a dir-me: alcalde, tenim aquest incident, en aquest cas concret era el polígon industrial del Molló, que sàpiguis que ja estem treballant, és per aquest motiu i amb aquest temps quedarà resolt. A les 3 del matí, que no hi hagi llum al polígon del Molló durant uns segons, és poc important. Però és d'agrair que hagin entès, doncs, el nostre missatge, que era que volíem tindre informació i, a més, que s'apliquessin mesures correctores per tal de minimitzar el risc al mínim, cosa que sabem que el risc zero és impossible.
Ens queda poc temps i altres temes que m'agradaria treure sobre la taula. El tema també aquests dies amb la calor, amb aquest risc elevat d'incendi forestal, el desastre que s'està vivint a aquest drama de Portugal amb aquest gran incendi on ja han perdut la vida moltes persones. Com està el tema de la prevenció d'incendis a Tivissa, un tema delicat també?
Bé, Tivissa és un terme municipal històricament castigat pels focs forestals, sobretot fa molts anys. Amb els darrers anys hem tingut, jo crec que una conjunció de sort, perquè aquí intervé la sort, però també la conjunció d'una bona política preventiva i amb també la fortuna de que tenim el quartel general de formació dels bombers al nostre terme municipal, i això doncs fa que aquests bombers coneguin molt bé in situ on treballen i que a més doncs hi passin molt temps durant l'any. L'Ajuntament de Tivissa està preparat, perquè en col·laboració amb el Consorci de Llebreria, amb l'ADF del poble i l'Ajuntament, som a dia d'avui, això ho han manifestat els bombers moltes vegades, som el terme municipal de Catalunya més ben equipat per la prevenció d'incendis forestals. Tenim les pistes amb les pistes forestals amb les vores bastant ben desbrossades, tenim tot el perímetre del poble, que començarem ara a fer els treballs de neteja forestals, i tenim el terme municipal més ben equipat en quant a bases d'acumulació estratègica de punts d'aigua per tal de que els helicòpters, els camions puguin carregar el més prop possible de qualsevol focus d'incendi que es pugui produir. Per tant, preparats ja estem, però també tinguem una cosa clara, focs n'hi haurà. Sí o sí, que ningú es pensi que no n'hi haurà.
El que deia del risc zero, no?
N'hi haurà. Per causa humana o per causa natural, n'hi haurà. I, per tant, el que hem de procurar és que quan se produeixin, doncs tindré totes les eines possibles a l'abast. Una altra qüestió que hauríem de millorar és la prevenció durant l'hivern, perquè la prevenció es fa a l'hivern, que és el tractament dels boscos. Però per a tractar boscos hi ha d'haver recursos o s'ha de donar valor al material que es pot extreure dels boscos. I amb això em consta que la Generalitat també hi està treballant, a donar valor a tota aquesta biomassa que es pot treure per a fer coses que tinguin valor afegit. Per tant, com a municipi, els deures que teníem com a ajuntament, estem preparats. Risc zero, no. N'hi haurà d'incendis? Segur. Per tant, des del que he de fer, amb aquest temps del triple 30, l'altre dia és una expressió que es fa servir ara, vents de més de 30 km per hora, temperatures de més del 30 graus i humitats per davall del 30%, i això mos hi passarem tot l'estiu pràcticament, sí. El que hem de fer és alerta màxima, no confiar-nos, no fer coses que puguin tindre problemes i conseqüències a mig termini. Per tant, no només a la població de Tivissa, sinó a la població de tota la comarca, que extremin les precaucions, que escoltin els consells que es donaran de manera sistemàtica i que ningú s'enfadi quan li diguin, escolta, no pots accedir al bosc perquè hi ha un risc elevadíssim d'incendi forestal. Per tant, la gent ha d'entendre que la seguretat està per damunt de qualsevol cosa.
Vull acabar parlant de les nits a la Vara Nova i de les festes majors, però abans, molt ràpid, el zoo de Tivissa, aquest fa que tothom va quedar impactat. Segueix en marxa aquest projecte?
Segueix en marxa, va tindre un problema perquè van tindre precisament un incendi a les seves instal·lacions.
Vaja.
Els hi va perjudicar bastant a les seves infraestructures, ho van passar molt malament i ja, afortunadament ja està remuntada l'ensurt que van tindre al seu moment i per tant estan continuant tramitant doncs, tota la documentació burocràtica que fa falta per obtindre un zoo, un zoo i unes aules de natura, perquè no serà un zoo per anar a veure els animals, sinó serà per a interactuar amb els propis animals, evidentment aquells amb els quals s'hi pugui interactuar, i serà una àrea de divulgació doncs, de la convivència entre l'animal i la persona. Jo crec que serà un centre modèlic arreu de Catalunya, no n'hi ha cap d'altre, eh? Per tant, estem molt contents de que això continuï tirant endavant, és un projecte de llarg recorregut que estem arribant a la part final.
I arribem ja a la part final del fil directe, ens centrem a la plaça de la Vara Nova, aquestes nits d'estiu a la Vara Nova, les festes majors, on per primer cop la dansa i el correfoc són bé d'interès comarcal, i la plaça de la Vara Nova, que m'han dit que enguany esteu d'efemèride, que se n'està preparant una, m'han explicat l'altre dia.
Sí, ja suposo que el director de l'arxiu comarcal... que no sap aguantar-se un secret. Sí, aquest any celebrem el 90 aniversari de la primera urbanització de la plaça de la Vara Nova i per tant estem preparant una sèrie d'actes que no vull desvetllar aquí, seran actes molt entranyables, actes com no pot ser d'altra manera, dedicats a honorar la memòria d'aquelles persones que de manera absolutament altruista van ser capaços de recaptar fons voluntaris per tal de construir aquella plaça al seu moment. Una plaça que a dia d'avui és mirador de tota la comarca i que jo crec que no hi ha cap habitant de la nostra comarca que no el conegui, que no el valori. Per tant, no podia ser d'altra manera. Dins de les nits de la Vara Nova hi haurà un dia dedicat a aquest 90 aniversari de les nits de la Vara Nova. I ja direm al seu moment que quines coses posarem a disposició de la gent. I com no podia ser d'altra manera, les nits de la Vara Nova, la nit de la lírica, que és l'acte central d'aquestes nits de la Vara Nova. Nosaltres l'any passat vam acabar molt contents, vam acabar molt satisfets i ens vam posar un objectiu per aquest any. que era que la comarca de la Ribera d'Ebre pogués tornar a gaudir de la cantant internacional i reconeguda a nivell mundial, la Sara Blanc, la d'Hermosana, Sara Blanc, la tibissana d'Hermosana, Sara Blanc. I l'any passat la vam tenir, però vam tindre el desencís de que una de les dues nits no va poder actuar, doncs perquè el programa així ho preveia. Aquest any tindrem a la Sara Blanc dos nits, per tant, que tothom estigui tranquil, que ningú es preocupi, que les entrades dels dos dies contemplen l'actuació de la Sara Blanc, i ja us puc avançar que les nits de la Branova seran el dia 18 i el dia 20 d'agost, i que es posaran les entrades a la venda molt properament, perquè volem fer les entrades molt anticipades perquè tothom, amb la màxima comoditat, pugui fer l'adquisició. Intentarem també que sigui per internet. Per tant, 18 i 20 d'agost, nits de la Lírica, nits de la Baranova, amb l'actuació de Sara Blanc.
Ho deixem aquí, que ens hem quedat sense temps. Senyor Jardí, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i que gaudeixi de l'estiu.
Així ho intentarem, i desitjo que tingui tothom salut, perquè a la tardor ens tornem a trobar aquí per a veure com ha acabat passant aquest estiu.
Això esperem. Fins la propera.
Moltes gràcies.